tarda. És un cap de setmana.
Dissabte i diumenge a les 2 del migdia.
Fins aquí el Catalunya Migdia. Moltes gràcies. Bona tarda.
L'actualitat esportiva la vivim cada dia a Catalunya Ràdio.
Aquest any sí.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre, tot costa. Amb Sònia Gelmà.
Aquest any sí que...
I Jordi Costa.
Que aquest any sí que parlem d'esports.
Quan hi ha esport en directe...
Al Tot Gira ja anem rodats.
És temps pel Tot Gira, amb David Clopés.
I estem preparats pel que calgui.
I al final del cap de setmana...
És diumenge, són les 11, som al club.
La reflexió arriba al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Sent l'esperit de totes les competicions. Viu els esports a Catalunya Ràdio. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Bien, bien. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.
Passa un minut de 11:15 del matí. El cuiner més hipster de Catalunya, el culturista dels fogons, el net que prepara un pa de pessic ben flonxo per l'aniversari de la iaia, o simplement el xef que cada setmana ens enganxa als televisors per decidir quins són els millors restaurants de Catalunya. És el Marc Ribas, un cuiner que des del 2016 ha entrat a casa nostra, primer explicant-nos com podíem fer un bon llobarro al forn a cuines, i des de ja fa uns quants anys també posant el seny al joc de cartes. Aquest any el programa ha guanyat un Ondas i el Marc Ribas ha obert La Brutal, un nou restaurant a Girona. Avui, al suplement, l'hiperactiu Marc Ribas. Bon dia, bona hora.
Molt bon dia. Hiperactiu, eh?
Com estàs, Marc?
Doncs bé, feliç.
Tu normalment els diumenges a aquesta hora estàs cuinant ja o descanses?
Depèn de la setmana, o faig una cosa o faig una altra. O...
Què fas els diumenges a les 10 del matí?
Un cafè, segurament, abans d'un servei. O un cafè abans d'un passeig.
Els diumenges treballes, eh? Normalment?
Normalment sí. O bé a la taverna del Siri, o bé a la Brutal. Mm.
I esmorzes un cafè i prou?
No.
Avui què has esmorzat?
El de sempre, dels últims 25 anys, diguéssim, que és una truiteta.
Fas una truiteta?
Una truiteta.
A la francesa?
Més o menys. El que passa que hi trec algun rovell que altre. I només hi poso 10 clares i 2 rovells.
M'estàs vacil·lant, no?
No. Després...
10 clares i 2 rovells?
Sí.
Això és per alimentar el múscul.
Després menjo una mica de cibada, també, i una mica de fruita.
I després dines?
No, després torno a esmorzar. Faig un segon esmorzar. I després dino. Mm. Després breno, sopo i faig ressopor. Cada dia.
Quantes hores vas al gimnàs a la setmana?
Quan puc, perquè ara se m'ha sobrepassat tot una mica, però quan puc, normalment és una hora i mitja, entre una hora i mitja i 2 hores, cada dia, 6 dies a la setmana.
Tu sol, pel teu compte, o tens algun entrenador?
He tingut entrenador que em volia preparar per competir, va ser impossible, i si no, continuo sol.
Què és més important per tu, la cuina o les peses?
La cuina. Ja va haver un moment que vaig haver de decidir. Jo, el 2004 vaig dir, noi, agafo el tanga, diguéssim, el penjo, perquè he de tenir un futur.
Perquè tu anaves per culturista professional.
No, però sí que m'agradava molt des de molt petit. Jo volia ser musculós, volia ser el tio més fort del món. I llavors, ja després del campionat d'Europa, vaig veure que no, que era probable que pogués ser... Un bon culturista a nivell europeu o pogués fer alguna cosa en un mundial, però llavors no seria de l'elit perquè em faltava un pam i capacitat de pesar 130 quilos i no...
Per què volies ser el culturista més, l'home més fort del món?
No ho sé, era una cosa de petit, eh? M'agradaven els personatges dels còmics, m'agradava el Tarzan, m'agradava tot això. Després... A pel·lis com Conan, Rambo, aquestes coses, doncs, van entrar amb un nen, d'una manera... I jo volia ser molt musculós, però de molt petit, ja. O sigui que...
Clar, arriba un moment que has de decidir. Per una qüestió de temps, suposo, no?
Sí.
O per una qüestió també de pasta?
No, per una qüestió de possibilitats. A mi m'agrada poder ser el màxim de bo amb tot el que faig. I vaig veure que el màxim de bo amb allò no m'acabaria omplint mai, sempre acabaria frustrat. Llavors, està bé ser el millor de Catalunya, o el millor d'Espanya, o el millor d'Europa, però jo ja està. Llavors tot seria a nivell amateur, i a l'hora que em posés en un nivell professional no seria molt complicat.
Ara al gimnàs què hi fas? Peses o de tot?
Sí, jo continuo. Jo sóc culturista, per tant faig tot allò que fa un culturista, que és activitat cardiovascular i aixecar peses i dieta. I m'agrada molt la muntanya, per tant faig altres pràctiques esportives. No m'agraden els esports en equip, no sé jugar al futbol, no sé jugar al bàsquet, no sé jugar a res de tot això, i m'interessa molt poc, o gens. M'agrada això. Córrer, o caminar, o la bici. Fins i tot la bici m'havia agradat molt. Però ara ja tots estan aquests, els xancleteros aquests.
Què són els xancleteros?
És que fa molta gràcia quan es treuen... Saps que van fent aquell soroll com
el
si...
El pedal automàtic?
Sí, i van entren en els llocs d'esmorzar que sembla que
siguin
els
sabates
de claquer.
Clac. I quin pes aixeques?
Ui, amb què?
Amb pectoral?
Jo no faig esforços màxims. Jo fa... Als 19 anys em vaig arrencar gairebé un ombro, amb 174 quilos, i a partir de llavors, mentalment, ja no he tornat a fer moltes càrregues màximes amb segons quins moviments. Però no vaig a aviam que aixeco més, sinó... a buscar la hipertròfia, o sigui, la mida muscular. No ho sé, 120 ho faig normalment, amb 120, 110, però clar, em faig 10 o 12 repeticions. No, i els entrenos són llargs, en fi, que no busco. Un pectoral no és el lloc, o sigui, no seria el meu grup muscular més fort, però tampoc busco entrenar així perquè em vaig fer mal i vull allargar-ho en el temps.
Avui el suplement, Marc Ribas. Ei, mambo, mambo italiano, ei, mambo, mambo italiano, go, go, go. You make up siciliano, all you calabrese, to the mambo like a crazy word. Ei, mambo, don't wanna tarantino. A casa per quantes persones cuines, Marc?
Doncs hi ha uns dies a la setmana que per dos, i hi ha uns dies a la setmana que per quatre.
T'agrada cuinar a casa?
Molt. Sí, m'agrada sobretot fer esmorzars. Flipa i fer...
Home, espero que a les teves filles no els hi donguis les 10 clares i els 2 rovells.
Doncs, curiosament, quan estan amb mi, diguéssim, el matí, elles, abans d'anar al col·le, també fan una truiteta.
Una truiteta d'un ou o de 2 ous?
Un ouet, sí. O 2, però de guatlla.
Els ous han pujat de preu, també, eh?
Bueno, tot ha de pujar de preu.
Sí, no, però els ous estan disparats, eh? Crec que han pujat un 30%, eh?
Els ous són molt baratos.
Sí, però escolta'm, te'n fots 10 cada dia, eh? En gastes 10 cada dia.
Sí. El meu esport és molt car. Segurament és més car que el golf, per entendre'ns.
Tu, quan arribes a casa, que t'has passat tot el dia cuinant, també tens ganes de cuinar per família?
Sí. Sí, no, a mi no em fa nosa. També és veritat que el que cuino a casa no té res a veure amb el que cuino als restaurants. Però...
I quan te'n vas a un restaurant amb les teves filles, per exemple, o sigui, hi ha una cosa que és el menú infantil que...
D'això en fugim a casa.
Ja ho sé. Aleshores, crec que ara hi ha molts restaurants que s'estan actualitzant i estan marxant de la carn arrebossada i els macarrons, no? Però, o sigui, les teves filles són bones comensals, també?
Sí. A mi m'agrada molt anar a un restaurant japonès perquè la gent se les mira com agafen un sashimi de tonyina, suquen a la soja i s'ho mengen. Fa molta gràcia.
Quants anys tenen ara?
8 i 4.
8 i 4. Com ets com a pare?
Ostres, no ho sé. Intento ser-hi sempre. Sempre que hi soc, i ser-hi al màxim. Soc carinyós. Vull conèixer-les molt bé i donar-li la millor eina que podran fer servir qualsevol de les dues, que és el pensar i decidir per si mateixes.
I ets sovint o la feina a vegades t'ho impedeix perquè la conciliació és impossible?
I soc sovint. Soc pesat. sempre tinc el moment per ser-hi, malgrat que sigui una setmana que no estan amb mi. És una setmana que també ens veiem i és una setmana que ens... Que no només ens veiem físicament, sinó que també ens veiem telemàticament cada dia.
Que les has fet sortir a la tele, no, també? Perquè sí. Alguna vegada han acompanyat al Cuines o...
Sí, 30,8 de share.
Clar, és que...
Van fer aquell parell de princeses.
Clar, Marc Ribas i les seves filles, això a Catalunya, eh?
30,8.
No et fa por exposar-les?
No, perquè estan en un entorn molt controlat, que és un entorn d'una cuina, i perquè... estan exposades a la que surten amb mi al carrer. Aviat farà 7 anys que la meva vida va canviar d'una manera que jo ja no puc fer una sèrie de coses d'una manera normal.
Què és el que no pots fer d'una manera normal?
Jo ara venia aquí a la ràdio, en el teu programa, i ens hem trobat una senyora aquí que ha estat felicitant a les nenes perquè les va veure, però que si no les hagués vist amb elles, m'hagués vist a mi. I llavors... t'aturen molt pel carrer.
Com ho portes, això? T'agrada?
No em desagrada, però tampoc m'agrada sempre. Llavors hi ha dies millors i dies pitjors. Hi ha dies que tots tenim un mal dia, tots estem emprenyats, tots tenim un familiar malalt, tots tenim necessitats que no es poden complir, com per exemple, doncs això que dèiem, poder estar amb les teves filles i estàs capficat, o tens un problema, un marrón a la feina, que d'aquests en surten molts, o estàs cansat, o has estat extremadament exposat durant 2, 3, 4, 5 dies i després necessites... Que ningú et vegi. Llavors, perquè ningú et vegi, t'has de tancar a casa.
És el preu que pagues per guanyar-te bé la vida, segurament.
Bé, hi ha gent que es guanya molt millor la vida que jo i...
No paga aquest preu, no paga en paga un altre.
Sí.
Tu vas estudiar Belles Arts, no?
Sí.
Per què?
Bé, perquè m'agradava dibuixar i pintar. I volia aprendre a dibuixar i a pintar.
Al final... Hi ha una connexió que és la creativitat, suposo, amb la cuina.
Sí, i la necessitat de fer coses, suposo. I la imaginació i el dibuix per un nen és fantàstic per fer moltes coses molt diferents, perquè pots inventar molts personatges, pots veure molts mons, pots fer el que vulguis, i és una manera de continuar imaginant i de continuar inventant sense parar.
Encara pintes?
Doncs ara fa bastant que no, però dibuixets, faig fent dibuixets, però fa bastant que no m'hi puc dedicar, perquè hi han setmanes de jornades de 80 hores laborals, i això ho complica bastant.
Mm. I què pintes?
A mi el que m'agradava més era la figura. Jo feia molt realista, inclús hiper, i m'agrada molt la figura. M'agrada la gent gran, la gent vella. Aquestes cares curtides, mirades, coses d'aquestes.
I tot això portat a la cuina? O no?
No. No té res a veure, eh? Per mi, la cuina, almenys la que jo faig, no és cap art. I per mi la cuina...
Molts cuiners segurament sí que es pensen que fan art.
Jo crec que fan artesania. Perquè l'art, jo la defineixo com aquella cosa tan bonica, tan bonica, tan bonica... i tan necessària per la vida, però que a la vegada no serveix per res. Jo no puc viure sense l'art, això és veritat, però no em nodreix directament. No em fa descansar directament. Ni em fa anar al lavabo, per dir-te les necessitats bàsiques. No? Llavors, el que faig jo quan faig de menjar és faig menjar. Mm. És molt bo, però és arròs.
Ara entrem a la cuina, eh? Però abans, va ser durant molts anys porter de discoteca a la zona hermètica de Sabadell.
No ben bé.
No?
Jo, porter, estrictament porter, devia ser uns mesos, perquè jo estava al centre de Sabadell en un bar, jo vaig entrar a treballar en un bar musical...
Com es deia?
ADN, al carrer Sant Cugat, i allà jo el que feia era obrir i tancar el bar. I llavors al cap de setmana em posava fora perquè per contundent, jo era contundent i donava les targetes i sellava. I això va ser durant un any. Els mateixos propietaris, que eren dos germans, van obrir després a Sabadell, a la zona hermètica, el l'estàndard i encara no hi havia porter, perquè la meva feina era la de responsable de, del local, però no hi havia porter, i el nou porter m'hi vaig estar fins que va arribar el porter, que van ser uns mesos, no sé.
Home, pinta de guardaespatlles sí que tens.
Tinc pinta. Jo sí que és veritat que vaig treballar durant 9 anys de nit, 8 anys seguits i un any així després, aleatori, diguéssim, però em dedicava bàsicament a les relacions públiques i tot això de la festa. El que passa que, clar, era...
T'agrada la festa?
No, gens.
No t'agrada la festa?
No m'ha agradat mai. Ni mica. Però quan dic gens, és gens ni mica.
Aleshores hi treballaves per obligació, per guanyar-te la vida?
No, i perquè m'era fàcil.
Per què t'era fàcil?
Perquè organitzar una festa per mi era molt fàcil. A mi m'agradava molt fer que la gent ballés i s'ho passés bé i inventar una temàtica. Tot això era molt fàcil.
Però tu no ballaves?
Sí, també ballar, m'agrada ballar, eh? Però a mi el que no m'agrada és l'alcohol. Jo em vaig prendre el meu primer cubat amb 35 anys.
Ni tots els tòpics que envolten la festa. No, les drogues tampoc t'interessen.
No m'han interessat mai, ni m'interessen ara els cubates. O sigui, que em prengués el meu primer gin tònic amb 35 anys no significa que jo me'n vagi de copes, perquè no, és que no m'interessa, no m'agrada. No m'agrada la cocaïna, no m'agrada la marihuana, no m'agrada res de tot això. No m'ha interessat mai, no m'ha tret mai, per tant...
Però hi deus haver estat en contacte treballant tants anys de nit.
Sí, esclar, jo estava menjant el meu tàper amb arròs bullit i el meu pollastre, les meves verduretes i la meva aigua baixa amb sodi, i al costat se'ls fotien uns tiros de pam.
I no volies marxar d'allà? No et senties incòmode?
Per això vaig marxar.
Vas trigar molt, no?
No, perquè tot es va anar complicant més. Una cosa era treballar amb aquells dos germans, una cosa molt familiar i bla, bla, i després vaig anar a agafar més responsabilitat i un local molt important, com el Sweet Box, on es bellugava tantíssima gent, i on la festa i la música electrònica era top, i llavors ja, jo dic, no sé què hi foto aquí. Va haver un dia que dic, no sé què hi foto aquí. I m'era fàcil, sí, i em guanyava segurament millor la vida que ara.
Carai, ara em diràs que no guanyes bé la vida?
Com a llavors, no.
No. O abans guanyaves molts diners?
Abans tot era més barat, per una banda. Abans jo només era jo, i ara no. I després les necessitats eren uns altres. Per tant, a treballar de dilluns a dilluns, com jo feia, perquè treballava al restaurant, treballava de nit i treballava en un gimnàs, i estudiava. O sigui que depèn de l'època...
I com es passa de treballar a la zona hermètica de Sabadell a guanyar una estrella Michelin?
Bueno, la vida, no?
La vida, escolta'm. La vida la tenim tots, sí.
No ho sé, hi ha qui ha treballat de discoteca i ara és eurodiputat. Vull dir que depèn del que tu facis. Hi ha qui surt a la zona hermètica i es col·loca com a rates a la zona hermètica, i hi ha qui en treu un profit econòmic. Sí, és això, no té més. I després decideixo agafar, marxar, me'n vaig cap al Brasil, i a la que me'n vaig al Brasil... em centro en una feina, en una cosa vaig deixar.
Què hi vas anar a fer al Brasil?
A treballar.
De què?
De cuiner. Però el que passa que va ser bastant llarg i complicat, però a treballar de cuiner. I allà vaig conèixer un gran chef, que és japonès-brasiler, que era el chef executiu del grup on estava jo, de l'hotel que es muntava, I vaig aprendre tot el que vaig poder allà, etc, etc.
Vas conèixer la Maria també al Brasil?
Maria, sí, i tant.
Qui era la Maria?
La Maria la tenia a casa i m'ajudava a tenir-ho tot net, endreçat i cuinat i de tot.
I vau fer com un intercanvi, no? Perquè crec que un dia et vas adonar que era analfabet.
Sí, vam fer un trasllat de casa... I li vaig dir, Maria, vés-me portant els gots i vés-me portant tot això, que estava allà apuntat amb caixes, i no m'ho portava. Dic, Maria, els gots. I estava allò allà enfilat. I no... I clar, jo ho tenia apuntat. I dic, està posat a la part de dalt, està apuntat... Però ella no sabia.
No ho entenia, no sabia llegir.
No, i després me'n vaig adonar. I li vaig dir que, dic, coi, no pot ser això. I dic que, avui, dic, ara farem una cosa. Cada dia farem dues hores més. Tindràs dues hores més, però aprendrem a llegir.
I tu l'ensenyaves a llegir i ella t'ensenyava a cuina brasilera?
Sí, en part, i en part també m'anava molt bé a mi, perquè hi havia moltes coses que jo podia veure. Per això vaig aprendre també a escriure millor el portuguès, perquè, clar, m'havia de mirar una gramàtica.
Tu podries respondre, mare, a aquesta entrevista en portuguès?
Pues é, garoto. Sin dúvida. Fala aí. Pregunta.
Posem una mica de música, jo no m'hi atreveixo. Ah. Perquè estic que sóc una mica principiant. I tu continues en portuguès. You ain't nothing but a hound dog. Elvis també t'ha acompanyat molts anys.
I m'acompanya. Acabem de gravar un Cuines fantàstic que sortirà per Nadal, que és un homenatge que li faig a l'Elvis, amb el seu entrepà preferit.
Què era?
Un entrepà molt... Saps aquestes marranades? Tots tenim una marranada. El que passa que si la fa Elvis transcendeix, no? Mm. Però si la fem nosaltres, no. Doncs era un entrepà que portava mantega d'aquesta de cacauet, portava plàtan madur, molt madur, i mel, i cansalada, cruixent.
Quina bomba!
Ja ves.
Escolta'm, quan et vas assabentar que havies guanyat l'Ondas?
Doncs, el dia que ho estaven dient a la SER, el que passa que m'ho va dir un amic, em va trucar, em truquen, i veig que em truca el Rubo, dic, hosti, i dic, digue'm, i em diu, tio, que acabes de guanyar l'Ondas, que tens un Ondas, i jo, com que tinc un Ondas, i estava, dic, calla, dic. També es va recordar que l'any anterior ens vam presentar per l'Ondas, i dic, sí, dic, pot ser, diu, que no pot ser, no, diu, que són els de la SER, que... Diu, que acabes de guanyar, no? I jo, hòstia, diu, pues sí, hem guanyat un Ondas. Fantàstic.
És important per tu guanyar premis? Tenir aquest reconeixement públic? No diguis que no, home. Sí, sí que ho és.
És important si tens... si tens amb qui celebrar-ho. Mm. És a dir, per mi, l'Ondas del Joc de Cartes és descomunal per l'equip, per tot el que ha portat després, pels missatges, per les trucades, perquè tinc ganes ja de veure'ls i perquè ara tots ja volen tornar-lo a gravar, saps?
Bé, és que és descomunal l'audiència que fa aquest programa, no?, la tele, en un moment en què les audiències costa que siguin altes, realment.
Penso que passa amb el Foraster.
I amb vosaltres.
Amb nosaltres i amb l'Eufòria. Mm. Que serien... El que passa que crec que és... S'han sigut molt bones audiències i aconsegueix coses diferents. Penso que l'Eufòria i el Joc de Cartes aconsegueix reunir famílies de pues, els nois adolescents o fins i tot preadolescents, nens, i els pares veient el mateix programa. Jo he vist l'Eufòria perquè l'Ona, la meva filla gran, és superfan. Mm-hmm. I llavors, clar, l'havíem de mirar. Per tant, ens ha reunit davant de la tele a fer una cosa que nosaltres de petits fèiem amb els pares, no? I ara tot això s'havia com perdut, perquè tothom té la seva pantalleta, el seu suport i la seva sèrie de la setmana. I això és veritat que ha passat amb aquests tres programes. Quan tothom diu que la tele normal s'ha acabat, doncs va a la tele i nyac, i treu una cosa...
Això vostre no és nou, perquè porteu 6 temporades ja. A més, suposo que tindrà continuïtat, no?
Sí, sí. Tornarem a voltar per Catalunya.
Intenteu triar bé els convidats, vull dir que no hi hagi infiltrats i aquestes coses.
Ai, va ser fantàstic.
Va ser fantàstic. Tu te'n vas enterar en directe, no? Vull dir, el vas detectar i el vas...
Els 10 minuts, quan veus que algú m'està parlant d'un ajo blanco com
el... Mira, crec que tenia el document, un moment.
Ens has enganyat en el programa del Joc de Cartes i tu no ets cuiner.
Soc el que s'encarrega de la cuina, però no soc el que cuina cada dia.
Boníssim. Mm.
Sí, sí, va ser fantàstic. Clar, vam seure en el restaurant de l'Àlex i ell no m'estava parlant malament d'aquell ajo blanco, jo no en tenia. Després em va parlar del el ceviche, que el més consistent, que deia que era com una sopa. Dic, aquest noi no ha menjat mai res, no té ni idea. I allà ja li vaig dir que no en tenia ni idea. I llavors ja es van allargant i dic, bueno, deixa-ho rodar, ja ho veurem. Ja ens trobarem, que després sempre hi ha l'habitació fosca, jo vaig de negre, i allò mola molt.
Escolta'm, i a més també ets empresari, perquè veig que vas obrint restaurants, l'últim és a Girona, a La Brutal, una hamburgueseria, que dius que d'aquest xupi de mostassa no es ben bé una hamburgueseria d'aquest xupi mostassa.
No. Fem cuina catalana i l'expliquem a través d'una hamburguesa. No té més.
Sí, ara que... Girona és una mica de place to be, eh?
Barcelona s'ha mort, gastronòmicament.
Això que dius és molt gruixut, eh?
Queden els quatre reductes, però és una ciutat que gastronòmicament ha mort.
Però si l'Albert Adrià ara intenta revifar això de l'enigma, sí. I continua havent bons restaurants, no?
Sí, dic que no, però és l'Albert Adrià, eh? No és el Joan Torrents. I després...
I per què s'ha mort?
Doncs perquè no s'ha afavorit... no s'ha afavorit a nivell...
Polític, vols dir?
Polític,
jo?
Sí.
Això no són les facilitats?
No hi ha facilitats. O sigui, tu mires les facilitats que hi ha a una ciutat com Madrid, que no tenia bons restaurants i que ara està ple de restaurants, i hi ha gastronomia molt, molt millor que Barcelona, i ens han passat la mà per la cara. I després aquí hi havia molts restaurants tops, continuen havent restaurants top, però just a sota del top el que hi ha és altament preocupant.
Però la clientela, els turistes, que normalment es gasten diners, el turisme gastronòmic continua sent a Barcelona, o no?
No.
No?
No.
I a Girona sí que el trobes? O a Girona vas
no,
a una altra?
No, Girona és el públic gironí, és el turista català, turista francès i nord-americà, bàsicament. Uh-huh. Perquè hi ha molta afició a la bici, hi ha molts cicloturistes que viuen allà durant unes èpoques, són directius que estan treballant online i que viuen a Girona, s'han comprat un pis al centre de Girona o en el barri vell de Girona i van amb la seva bici. I això hi és, i aquesta gent, doncs, gasten diners. Després els turistes gasten diners i és una ciutat molt viva, és una ciutat que brilla, hi ha molta vida. I aquí no, a Barcelona ara mateix...
No. De fet, tu el vas tancar el Panot, no? Aquí a Barcelona.
Jo vaig tancar el Panot.
Amb la pandèmia?
Amb la pandèmia no vam suportar les manifestacions, que eren just davant els Jardinets de Gràcia cremant containers. Va ser una rere l'altra i vam decidir marxar d'aquí. Era continuar abocant recursos i energia amb una situació molt, molt, molt complexa. No sé què trigarem. Aquí, si no tenim turista de negoci, entre setmana, no se surt. És com una altra ciutat, en què només els restaurants funcionen divendres i dissabtes. No pots mantenir una estructura d'un restaurant d'alt nivell, ni de mig nivell, només treballant divendres i dissabtes. Perquè no, ni la gent que hi treballa s'hi guanyarà bé la vida, ni tu t'hi pots guanyar la vida. Per tant, si el que hi ha són ofertes molt barates, aniran tancant restaurants. També és veritat que venen moments on ve una època molt, molt dura. I entenc que a partir d'ara tornen els 80 i els 90.
Em queden 40 segons. Què vols dir amb això?
Amb això vull dir que tornarem al bar i deixarem d'anar al restaurant, que molts restaurants tancaran i que anar al restaurant serà molt més car.
Quin final més apocalíptic, Marc, d'aquesta conversa. Esperem que t'equivoquis, la veritat. Molta sort. L'enhorabona també pel premi i pel joc de cartes, pel Cuines i per tot plegat. Un plaer.
Moltes gràcies.
Has vingut aquest diumenge.
Vinga,
Marc Ribas, una abraçada. Arribem pràcticament a les notícies de les 11. La Neus Bonet, que ens actualitza, i de seguida tornem amb la Marina Porres i el Roger Mas i el David Carabén. Fins ara.